Bé, gràcies a tots vostès per assistir. Originàriament, hauria hagut de fer una presentació dues persones, és a dir, jo i Sebastià Serrano, que per raons que ja ens explicarà a Bondac no ha pogut venir. Jo no puc substituir Serrano perquè havia parlat d'una cosa molt específica, però sembla que en Serrano sí que es veu amb cor de substituir Serrano. No parlaré de manera exclusiva d'això que vostès veuen i veuran, sinó més aviat de l'activitat general de Ramon Dax. Aquesta estructura geomètrica, estructura fractal, n'és una etapa només. Ha fet unes coses molt diversificades, no diversificades solament quan el paper que pugui tenir el text o la presència òptica, en aquest sentit també, sinó diversificades quan l'idioma i quan el tipus d'experiència. Ell ha fet coses en català, en gallec portuguès, en francès, en castellà, i no estic segur que en alguna altra llengua. Aquestes cop al cap baix segur. I dintre d'aquestes diversitats d'idiomes he fet experiències molt diverses que van des de la, diguem-ne, apropiació i paràfrasi lliure de textos aliens, de Rimbaud particularment i de Palau Fabra, fins a la creació verbal totalment exempta a la manera de Mallarmé. En aquest darrer camí, potser la cosa més reeixida i més important que ha fet és un llibre malauradament no gaire conegut, perquè es va publicar a Mallorca amb una edició que no va tenir una difusió massa considerable, per cert, que es deia Blanc, Blanc en francès, més que altra cosa, i que no puc resumir-los a vostè, si ella veu un cor de fer-ho ja ho farà. És potser la cosa que en el terreny de la poesia feta en paraules, paraules franceses fonamentalment, té més importància i que és la que com a poeta literari el defineix com a més singular en l'àmbit de la poesia que es fa a Catalunya. Ara també ha fet traduccions particularment en traduccions de lírica xinesa en col·laboració amb Ellen Suárez, un llibre molt bonic i molt polèmic en el seu moment per raons completament alienes a la literatura, el que va publicar-se a València, de poesia de Tang. I també he fet experiències que van pel camí de la plàstica, en un cert sentit, per una banda, i del treball en el món dels ordenadors i la informàtica per una altra. Tot això el converteix d'una manera llunyana però inequívoca en un poeta que en un llinatge que no puc deixar de reconèixer, un poeta que és hereu d'aquest llinatge. Ell és en el fons no quan el poema és que ell escriu o crea en l'espai, sinó quan el tipus de projecte literari i poètic, un deixeble, un continuador de dos dels meus mestres, per una banda de Joan Brossa i per altra banda d'Octavio Paz. La poesia que fa no s'assembla en general ni a la de Brossa ni a la d'Octavio Paz. No està tractant d'un tipus d'influència literària o plàstica directa, però sí que de les relacions d'ell amb el fet d'escriure en la poesia i amb el poema com a objecte verbal o visual en l'espai són d'una naturalesa similar a la que podem trobar en Brossa i Paz, que en si són diferents l'un de l'altre. Tots dos, llunyanament, Brossa i Paz al seu torn són descendents de Mallarmé, i amb això ens trobem que Dax és un poeta, fonamentalment un poeta, perquè a la part que sigui de venir en plàstic el que fa és una conseqüència del fer poesia i és una forma de poesia, fonamenta un poeta que pertany a la tradició de la modernitat, la que, deixant de banda ara el cas de Rimbaud, del qual també ja he apreciat, però el cas de Rimbaud és tan solitari, tan isolat, que no admet continuadors ni deixebles estrictes, admet només el seu punt de referència espiritual, però no és possible d'intentar escriure a partir de Rimbaud, perquè Rimbaud ha fet el que podia fer que de mi, però sí, en canvi, Mallarmé. Mallarmé, el qual el seu tom pressuposa Rimbaud en alguna forma. Això que estic dient i que procuraré no fer-ho massa xut ni massa xerraït, significa que en un context en el qual la major part de la poesia que s'escriu i que es fa és anacrònica. Ramon Dachs fa poesia contemporània, realment contemporània. La major part de poesia que ens envolta és poesia escrita, en el millor dels casos, com si ens trobéssim més o menys cap als començaments dels anys 20 abans de l'aparició de l'avantguarda. I en el pitjor dels casos ens trobéssim a la darreria del segle XIX. Per aquest camí sóc poesia de bona qualitat, però això té molt poc a veure amb l'evolució de la literatura. És, en certa manera, fer peces de museu que ja són peces de museu quan comencen. Ben al contrari, Ramon Dachs, com Joan Brossa i com Octavio Paz, té com a ells la seva activitat la continuïtat de l'aventura poètica de la contemporaneïtat. Hi ha un factor especial. L'exploració plàstica la comparteix en Brossa, sens dubte, encara que en el cas de Dachs no són objectes, no exactament objectes, no són fets tridimensionals com pugui ser el teatre, que per Brossa és un altre objecte més, i també la comparteix en Paz amb el cas del disco visual o del poema Blanco de Paz o de la piràmide no tan coneguda que el del seu llibre Brindavant amb edició francesa, només amb la francesa, que la castellana no era així. Però en canvi sí que és pròpia Dachs aquest curiós polilingüisme. Brossa ha escrit algun poema, molt pocs en castellà, però era amb intenció satírica i parlava en un poeta. Paz ha escrit algun poema en francès, ben pocs, i a la seva obra completa en saben només un, que també és satíric, és una reflexió sobre el maig del 68, vista com una cosa que no ha reeixit. La idea del poeta plurilingüe existeix en altres autors, però la tradició catalana i la tradició hispànica és molt poc freqüent. Encara que trobarem fàcilment escriptors que han escrit en més d'una llengua, no tenen el propòsit de plurilingüisme sistemàtic que ha trobat Dachs, el qual no obstant és un poeta català, fins i tot quan escriu en francès o en gallec. La seva idea, el nucli és el català, i des d'aquest nucli pot fer qualsevol cosa. De poeta plurilingüe en trobaríem algun altre, potser, però no precisament en el món literari. Trobaríem Joan Miró com a poeta, que ha escrit poesia en francès, posava en francès el títol dels quadres, però també ha escrit textos literaris en català. No n'hi ha gaire més casos. Dalí, però Dalí hi ha la incògnita de saber realment en quina llengua escrivia. Potser hi havia moments de la seva vida que ni el de l'Eteix Dalí sabia quina llengua escrivia. En tot cas, nosaltres no ho sabem, en molts casos. Els hi he parlat d'algun llibre de Dachs, en té força de llibres, en té molts, a part dels que no són exactament llibres, com això que tenim aquí, no és un llibre, és una obra, i d'altres que s'han transmès per altres que per el camí de la informàtica. Tots són curts, són edicions limitades, han tingut un cert ressò, però es mouen en un territori de marges, no de marginalitat o de marginació, sinó de marges, al marge del que és la difusió habitual de la poesia. De la mateixa manera que Dachs no escriu com un noucentista o com un neonoucentista, tampoc no vol tenir aquest tipus de difusió. I consti que els noucentistes també tenen una difusió limitada. Els llibres de Carné, excel·lents per altra banda, tenien normalment un tiratge de 250 exemplars com a molt. Abans que Carné, Maragall no tenia un tiratge gaire diferent. Però, així i tot, la presència social de Carné o la de Maragall era d'una altra naturalesa. Incidia directament sobre un nucli molt reduït, però en si, que comprenia tot el possible lector cultivat de poesia. Aquest no és el cas de Dachs. Ell, com Brossa o com Octavio Paz, s'adreça a un nucli diferent. No forçosament lectors de poesia, sinó persones que vulguin alguna cosa de nou, que vulguin anar, com deia precisament el Rimbaud, al fons de l'inconegut per trobar el nou. I quan diu que el nou, vull dir el nou realment no, el que el Foix en deia el fals nou. Dachs sap escapar-se del miratge del fals nou i també del miratge d'allò que no és nou. El que veurem avui, el que ens mostrarà, és una etapa d'un recorregut molt més llarg que jo no puc resumir adequadament ara més que els seus trets fonamentals, però que és un exemple de rigor i d'inquietud ben poc freqüent a les literatures hispàniques actuals. Em sembla que ara tenim doncs, una oportunitat de veure en marxa i presentat per ell mateix una etapa d'un itinerari molt estimulant en el qual Dacre estava no totalment sol, però sí entre els capdavanters i els pauners i entre aquells que obren el terreny o troben el territori, més que no pas entre els que es dediquen a fer sojorn en el territori ja conegut. Moltes gràcies.